El gall del monestir.
Temps de tertúlia al Sant Cugat a Fons, la tertúlia dels dilluns del Gall del Monestir, en companyia de Lourdes Dalmau. Lourdes, bon dia.
Molt bon dia.
Amb la veu recuperada ja?
Sí.
Has fet bondat.
Sí. Jo sempre la faig, eh?
Home, però...
Perdona, jo soc una persona d'ordre. Soc una persona d'ordre i que faig bondat.
No, no, ara, però quan virus, un es troba malament...
Els virus venen i t'ataquen.
Ah. Estem parlant de virus.
Sí.
Bueno.
Això passa, això passa.
Ah, un bon tractament i tot es cura.
No res, no fer res. Seguim vida normal.
Vida normal i has recuperat ja
sí.
La teva veu.
Sí.
És que, Déu-n'hi-do, eh? Et
jo tinc molta potència de veu. La tinc, reconec, desagradable, perquè és una veu així de pito i tal, no? Però sempre hi tinc moltíssima, moltíssima. De vegades hauria d'anar amb un d'aquells... llocs a Xina que fan concursos de cridar, aviam qui crida més, i estic convençuda de que agafaria uns alts nivells. De freqüència, eh? Sí, sí.
T'ho has plantejat? Mira, ara s'ho està rumiant, eh? S'ho està rumiant. Lluís Ribas, bon dia.
Hola, bon dia.
Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia tinguem.
Bé, a les 10 acabava el termini, o sigui...
Sí, jo li vaig dir a en Lluís ahir que es van veure
sí.
Amb el festival...
Dona'm, que tens un problema amb
sí,
els auriculars.
Sí, tinc un problema. Que serien compitonissos,
sí.
Perquè clar, nosaltres teòricament començàvem ara un quart, a les 10 teòricament hi havia la resposta del president Puigdemont, i clar, nosaltres ja ho hauríem acabat. Nosaltres teníem que fer un interval...
Un abans.
Un interval, i veig que, seguint els meus consells i quan vam conversar amb Lluís, que és un home complidor, cosa que jo no he fet, ha portat aquí, doncs, una bola de vidre. Una bola de vidre per poder, doncs, mirar, per poder provar allò de... No sé si tenen la cosa... Tu tens el pitoniso pito?
No, d'aquest en concret no.
El Pitoniso Pito era el senyor Angelat, pare de la nostra actriu i compatriota Marta Angelat, i feia un programa, ell actor també, i feia un programa que es deia Pitoniso Pito, tractava de futbol. Llavors ell sortia, però... Tu no sé si havies nascut encara o no...
Però em sona lleugerament alguna paròdia, potser, no? Sortia, que s'hagi fet posteriorment.
Ell sortia i llavors començava a dir... moment que miro la bola, llavors deia si el Barça guanyaria, si no guanyaria, si el Madrid no sé què, si l'Espanyol, tal. I jo vaig dir, sabem com pitonissos pitos. I aquí estem.
I no és broma, eh? Vull dir, s'ha portat la...
Ha portat la bola aquesta, que diem, quin color? Diem, posa-li el verd esperança. O sigui, el verd és primer que no està madur.
I ara aquí quin color seria?
Ara seria...
És un color fred, eh?
Sí,
aquest?
Que
és un color fred.
Hòstia, no, ui, vermell.
El vermell ja és...
Això ja és més fotut, eh? Jo vigilaria, eh? Per aquí no aniria pel vermell, eh? Perquè el vermell és passió...
Intensitat.
Sang.
Sang també, sí.
I amor.
Passió.
Dona. Bueno, però si és... Home, la passió pot anar encaminada, diguem-li, per atacar, no? O bé per enamorar.
Exacte. Per enroscar-se.
I l'hem posat verd per què? Per la resposta del president, que ja és pública?
Tot però hi ha una...
El termini encara no s'ha exhaurit.
Hi ha una resposta?
Hi ha una carta.
Bueno, a veure, una carta és una carta.
I
una
resposta clar. És una resposta. I dues cartes són dues cartes.
I una resposta és... Jo puc fer-te una carta. Hi ha una frase molt interessant, diu per què diu els propers papes seran sud-americans abans que escollissin el papa Francisco. I diu, sí, diu, ara hi ha un xilè. Diu, no, 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 no. Seran sud-americans, però seran argentins. I això per què? Diu, perquè els argentins diuen moltes paraules per dir molt poques coses. Doncs aquesta carta, per mi, és una mica com la carta del sud-americà. Moltes paraules per no dir absolutament res.
Sí, perquè es podria resumir, com avui trobem amb la majoria de titulars de la premsa catalana, que diu Puigdemont no contesta ni sí ni no.
Sinó tot el contrari.
Ni sí ni no. I explicarà més que ofereix 2 mesos més de diàleg per obrir una negociació.
De totes maneres, hi ha un paràgraf, no?, que diu la suspensió del mandat, o sigui, una cosa no s'ha proclamat, no es pot suspendre. Mm. Si s'ha suspès és perquè s'ha proclamat, dic jo.
Però el Parlament no va votar absolutament
no,
res.
No, és que el procediment, diguem-li, no el van respectar, no? Diguem-li, jo no sé si en un tema de judicis, per falta de forma, no? Allò fuera de plazo, o en tiempo y forma, allò, es diu, això no s'ha produït. Però, en canvi, verbalment sí que ho han fet. Aleshores, si van un pas més enllà i es busca el fons, no la forma, sinó el fons, doncs amb el fons potser sí que ho ha fet.
Però si analitzem el discurs a fons, tampoc no hi va haver una proclamació de la independència. Ell assegurava que seguiria el mandat sorgit de les urnes i que treballaria en aquesta línia.
Mm. La prova
Després parla...
La prova la tens amb la gent que escoltava, i quan diu que proclama, no? I la gent surt eufòrica, immediatament la suspèn, val? Aleshores, potser més que entrar a valorar tant, dius, bueno, aviam, què és el que s'entén? Què és el que diu és el que s'entén? Vull dir, per això s'ha fet el llenguatge, per comunicar-nos, Aleshores, si la gent majoritàriament entén una cosa, és el que està dient.
Sí, però tu saps que en la comunicació hi ha un emissor i un receptor. L'emissor ho fa... pot emetre sí, però... un missatge en un sentit i el receptor ho pot rebre...
Sí, 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 però tu estàs veient allà una quantitat, no una sola persona, sinó un grup de gent que s'estava manifestant esperant una resposta. I veus amb segons l'antes i el després. Vull dir, o és que tothom ho aprecia malament, o és que ell està dient una determinada cosa. I després, a continuació, l'altra.
Segurament vol donar a entendre una determinada cosa, que és el que fa per aquesta
ambigüitat
del llenguatge.
Al fons, és el que estic dient, anar al fons del que vol donar a conèixer i a saber.
Jo, perdoneu-me, però no em ficaria... Bé, parlem del que vulgueu.
En un jardí, no?
No, parlem del que vulguem i el que hem de parlar. Però és que jo penso que tot això que esteu dient, que és veritat, que s'ajusta perfectament a la realitat, el que va passar i el que van dir, el que van deixar de dir i la reacció que apuntava la Lourdes de la gent, o sigui, és com allò que diuen gol, i després diuen no, s'ha anul·lat el gol. Doncs, o gatillazo també en diuen, a vegades segons quines coses, sembla que sí i no. Bé, jo no li donaria més voltes perquè el problema no és aquest. O sigui, el problema, en el fons, no és aquest. El problema no és ni de la forma legal, ni del discurs, ni del contingut de la carta o no carta. Ni de... El problema està, senzillament, en que tenim un equip de gent, en aquest cas el govern de la Generalitat, que ha fet una sèrie de coses i ha arribat a un punt determinat, a un punt sense retorn, per mi, sense retorn, i tenim una cosa que ha fallat radicalment, que fa que això sigui inútil, i és el suport extern. És a dir, estic convençut que tant el president Puigdemont com tot el seu equip, com tota la gent que l'estava assessorant, etcètera, etcètera, com tot i tal, estaven absolutament convençuts que des d'Europa, ni des del món, normalment des d'Europa, hi hauria en un moment determinat doncs, un suport clar, explícit, dient, senyors, seguin i enronin d'aquest tema perquè s'ha de solucionar enronant. I això ha existit, però a l'inversa. Ha sortit un senyor, que es diu Junqueras, que ha dit, a veure, senyors, Tenim una Europa de 28 països. Fins ara seran 27 i bastanta feina que ens costa tirar endavant. No vull ni pensar ni imaginar una Europa amb 98 països. I per tant, ja dic des d'aquest moment que nosaltres no intervindrem. Que davant d'una cosa com aquesta només hi ha una solució. I és dir, retiro el que he fet i posem-nos a parlar d'una vegada. Per part del govern del Rajoy, és a dir, per part del govern popular, i qui el sustenta, no ens n'oblidem, perquè tinguin la majoria en el Parlament espanyol, el Senat no, perquè ja la té la majoria de sobres i per tant allà ja no hi ha falta per res, per part del govern espanyol hi ha una cosa, en aquest cas el Partit Popular, i una cosa que té claríssima. Quan més pal hi hagi a Catalunya, més vots té la resta d'Espanya. Claríssim. Per tant, ell, des d'aquest punt de vista, quan més força exerceixi en aquest sentit, més resposta positiva té pel seu govern a la resta d'Espanya. Per a part del govern català en aquest moment, només té una sortida per mi, una sortida que seria la raonable, que és la que molta gent esperava. Noves eleccions. Noves eleccions autonòmiques i a partir d'aquí veure quin panorama es perfila. I per tant, a partir d'aquest panorama que es perfila, doncs anar cap a una banda o anar cap a una altra. De diàleg en el sentit estricte, si diàleg de tu a tu, no existirà. Perquè el govern espanyol, que és el senyor Rajoy i tots els que li donen el suport, i no cal dir, menciono de cantó, personatges com el senyor Pablo Casado, que millor que es fotés llengua a un lloc que jo que no dic en aquest moment, doncs no ho acceptaran perquè tenen el poder, tenen la força, tenen els diners, ho tenen tot. Només els falta aplicar el 155 del tot, perquè ja està aplicat pràcticament, aplicar-lo del tot i dir, senyor Puigdemont, de moment quedis a caseta, perquè li posem un senyor Millo que ja farà de president de moment.
Millo? Millo?
Millo.
Sí. Millo.
Que no millor.
Que no millor.
Millor no.
Bueno. No millor. Jo millor de lo... Estem indiscutiblement. És que podem estar pitjor? Podem estar pitjor amb el temps que portem sense prendre cap tipus de decisions amb el Parlament, només parlant i donant-li voltes a aquesta situació, com comentava fa un moment en el Departament d'Economia, quan van entrar, van trobar uns manuscrits on s'estaven plantejant aviam si el govern el govern central decideix una cosa o una altra, nosaltres, si la gent surt al carrer a fer una... engrescar la gent per fer una situació així com de guerrilles, tal i qual, llavors tindríem... vida econòmica amb els recursos que tenim fins al, crec que era fins al juny o al juliol de l'any que ve, o anem en una situació ja de guerra. Clar, jo quan veig això, però, està publicat, però, és un manuscrit publicat, el van trobar, perdona'm, ho trobo horrible.
Manuscrits ho podem...
No, el Departament d'Economia de la Generalitat perdona'm. Si estan pensant en aquestes coses, és que es pervera. Amb raó, totes les empreses surten pitant. Lluís.
Bueno, a mi em sembla tot això, em sembla... Jo crec que tot això em sembla una mica de... De moment, les úniques guerrilles que tenim és la Guàrdia Civil i la Policia Nacional aquí. És les úniques guerrilles que tenim, perquè aquí s'ha demostrat que tots el que va fer els Mossos no va crear cap problema. O sigui que, de moment, les guerrilles, si n'hi ha, són aquestes. Jo penso que, com dius tu molt bé, Eduard, jo crec que s'ha fet malament, però jo no sé qui va pensar que Europa donaria apoio a tot això. Jo no ho entenc. No ho entenc perquè Europa sempre ha mirat, s'ha girat d'esquena quan hi ha hagut problemes. Jo només recordo la guerra dels Balcans, que va ser terrible, s'assassinava amb Europa al costat mateix. I miraven que, i va ser els americans els que van dir prou, s'ha d'acabar aquesta guerra i la van acabar en 15 dies. O sigui, Europa s'ha fet una cosa putrefacta, Europa. Europa s'ha fet l'Europa dels diners. No s'ha fet l'Europa de les regions, que ara es parla, que es diu que naturalment, és que l'Europa és falsa. Europa tindria de ser, o l'Europa, si es vol realment fer, seria l'Europa de les regions, amb un govern fort, amb unes lleis per tothom igual, comú per tothom, i seria la manera de fer Europa. Ara, quina Europa hi ha? Si l'única Europa que hi ha és pel gran capital, perquè es mogui el capital, a mi que em soluciona aquesta Europa? Que gira d'esquena quan hi ha 900 ferits? És que jo, que he sigut sempre europeista, ara no m'hi sento. No m'hi sento.
A mi m'agradaria veure els partits. Ets 900 ferits, m'agradaria veure els partits.
Mira, el Col·legi dels Metges, tu que ets tan legalista i tal, no té cap importància, el Col·legi dels Metges. El Col·legi dels Metges ha certificat que hi ha hagut aquests ferits.
Que han publicat determinades coses, escolta'm, és
publicat, no el nom de les persones, sinó les lesions. Perdona una cosa, però és que tu canvies les coses.
Perdona una cosa, em deixes que et digui una cosa?
No, ara sí que parlo jo.
No cal que ens trepitgem.
Escolta'm una cosa, tu et creus un manuscrit que no té ni firma ni tot això, i després no creus el que diu un col·legi de metges. És que, vamos, és que jo no ho entenc, la teva manera de pensar. Si tu creus en una cosa anònima i no creus en un document fet pel col·legi dels metges, bueno, és el teu problema.
No, perdona'm una cosa, quantes vegades hi ha hagut baixes laborals que els metges, per no trobar-se davant de determinades situacions, les han facilitat? Hòstia, no?
Quants documents falsos hi ha hagut?
Diem les coses pel seu nom.
Quants documents sense firmar atacant a Catalunya hi ha hagut?
Escolta'm una cosa, però no, falsos. Quan entres...
Que tu et creus no, el que tu et vols creure.
No, és que canvia molt una cosa, que tinguis preparada canvia molt una cosa,
que facin uns o que facin els altres, canvia molt.
Ells em pot trepitjar, no? O que t'entrin per sorpresa a buscar i ho trobin. Canvia molt, eh? Una cosa que preparis per informar o una altra que t'entrin per sorpresa i te la trobin.
Els documents de la policia que els fan i que són falsos, sí, que s'han demostrat
manuscrits
falsos.
Bueno, sortim, amb la lletra.
Sortim del jardí.
Com la senyora superiora.
Sortim del jardí.
Bueno, no, i... jo, seguint el que deia l'Olídez, no és això, tranquil·la, Carme.
No, és que anava a recordar-vos que avui també hi ha una cita.
Perquè jo si eren 900 o eren 400, tant me fot, perquè és igual. Perquè si són 400 també ho diu. A veure, tu abans parlaves del tema d'aquest document que es va trobar a la Conselleria de despatx, a la Conselleria d'Economia, etc. Mira, jo vaig estar...
No, mirin la gent a l'avantguàrdia, a l'avantguàrdia d'ahir.
Per més que expliqui el que vull explicar, gràcies, Lourdes. Doncs jo vaig assistir a una conferència aquí a Sant Cugat Empresarial, que ja fa només 5 anys, només, i el participant, el conferenciant, era el segon de la conselleria que viu a Sant Cugat, no recordo el nom, en aquest moment no me'n recordo, quan hi havia Mascullell de conseller d'Economia. Aquest senyor, que era el segon que pertany, era el que executava, diguéssim, les feines, ens va explicar a tots els presents, que érem 150 persones aproximadament, totes dins de la rama empresarial i en fi, promotors, etcètera, etcètera. Ens va explicar una cosa que a mi em va deixar absolutament perdut i fa 5 anys estic dient. Fins al dia 5 o 7 de cada mes, la Conselleria d'Economia de la Generalitat no sabia de quins diners disposaria aquell mes. És a dir, hi havia un pressupost aprovat, hi havia unes partides molt concretades, hi havia, per tant, un calendari establert dels diners que s'havien d'anar rebent, que s'havien d'anar tornant des del centre cap a Catalunya, perquè havien sortit de Catalunya, en definitiva, aquells diners, i fins al dia 5 o 7 de cada mes aquest senyor no sabia de què disposaria. I això cada mes de l'any. Clar, a veure, davant d'una situació com aquesta, amb gent mitjanament, doncs, en fi, funcional, activa, intel·ligent, etcètera, etcètera, com es pot viure? El problema que tenim aquí en aquest moment no és ni d'ara ni de la gent que en aquest moment té els noms propis. Que per cert vull aprofitar per dir que molesta moltíssim les aparicions contínues últimament del senyor Mas.
Sí.
Molt.
Totalment d'acord.
Em molesta molt.
Totalment d'acord.
Sí, dit de pas. Llavors, si tu penses en això, jo, quan va acabar la conferència, vaig estar enrolant amb ell i em dic, escolta'm, tu cada matí, quan vas al despatx, en quin ànim hi vas, perquè clar, si tu no saps, diu, doncs pots imaginar-t'ho, diu, arribo allà i llavors sobre la marxa hem d'anar treballant.
Van improvisant.
Hem d'anar treballant cada dia.
Pues
bueno,
escolta.
Però bueno, bé, perdó. Acabo. Sí. Apunta.
Vés apuntant
i acabo. Doncs llavors diu, per tant, nosaltres ens fan treballar malament perquè no ens donen ni els mitjans ni el calendari, no compleixen mai això. Això fa 5 anys sense 155 ni punyetes. Per tant, això està durant molt.
Sí, digui. És tot just, jo crec que és l'últim que he sentit, unes declaracions del senyor Junqueras, no? El responsable d'aquest departament, d'aquest senyor, i el que deia ell...
No, perdona, t'estic dient quan hi havia el senyor Mas Collell, no quan hi havia el senyor Junqueras.
Bueno, però ara ja
no
ho està.
Veure.
Però ara ja, ara en aquest moment, qui és el senyor Junqueras. Falta
que hi sigui aquest senyor.
Bueno, doncs el senyor Junqueras deia que, bueno, no ens preocupem per res perquè ells ho han estat gestionant tot de pel·lícula i que... És que és més, han portat el control de tal manera, o sigui, que ho controlaven tot tan bé, que fins i tot han aconseguit pagar els proveïdors a 30 dies, com marca la normativa. Clar, se li ha oblidat al senyor Junqueras dir que qui paga és el govern central, perquè a les farmàcies, jo encara les recordo, quan es queixaven. O sigui, que això que estàs dient, que ho tenien tan descontrolat, potser era el senyor Mas Collell, perquè el senyor Junqueras fa uns instants, ho he sentit, crec que a Catalunya Ràdio...
Tu m'has escoltat quan he parlat, jo?
Bueno, sí,
tu m'has escoltat el que he dit?
Sí, tu deies que no sabien el què. No sabien el què, i en canvi el senyor Junqueras estava dient que ho portaven tot tan controlat i tan bé.
Jo no he parlat del senyor Junqueras
per
res. Bueno,
però tu vas dir fa 5 anys, volguem dir, goita, tu ja fa 5 anys com estaven... Enteníem del que deies, i si no, em remeto el que ha dit, que imagina com estava mare. Doncs perquè sàpigues que des que està el senyor Junqueras, segons ell ho acaba de dir, avui, fa una estona, per la ràdio RAC, doncs prego. Ha explicat que ho porta i que ho seguiran fent així de bé.
M'agradaria preguntar-vos per aquestes afirmacions que parlen de l'adoctrinament dels nens a les escoles catalanes afavorint l'odi contra Espanya.
Jo puc parlar perquè jo dono classe.
Comença.
I jo sí que puc dir que jo personalment jo m'he trobat fa anys, és veritat, fa bastants anys, mira, quan el senyor Sebastià Ruiz era l'alcalde de Sant Quirze, perquè era el director de l'escola on jo estic en aquell moment. Val? Aleshores, jo, que habitualment sempre parlo el català, que sempre he dit és la meva llengua materna i no em dirigeixo en qualsevol altra, per norma, sempre i quan no sàpiga, tinc davant una persona en castellà. Val? Doncs estava explicant. Entre d'altres coses, jo explico que és la constitució d'una empresa, etc etc. I tenia una escriptura de constitució que... fotocopiada, perquè així jo la millor manera d'ensenyar és una constitució, és dir amb els nanos, mira, veus, aquesta és una constitució i mira el que hi ha. Lògicament era en castellà, perquè les empreses, fins i tot les independentistes, ho parlo pel meu germà, quan teníem les empreses muntades, estaven en castellà. Simplement perquè si havies de fer alguna operació amb la resta d'Espanya o qualsevol altre lloc, et demanaven una còpia certificada amb la postilla de la Haia. Per evitar tot això, la fas en castellà i t'evites molts problemes. Bé, doncs, sembla ser que ho estava explicant, vale? I ho devia llegir literalment. No tradueixo perquè crec que les dues llengües són hàbils, no? Doncs ho devia estar llegint literalment. Em van cridar l'atenció perquè estava fent-ho en castellà. Vale? Això m'he trobat jo personalment. Jo no sé el que passa. Serà una anècdota. Serà una anècdota. Serà una anècdota, però si a mi em cridaven l'atenció, a mi, que jo sempre dic, com en dic, i tots els meus antecedents, i que sempre ens... Vosaltres m'heu sentit parlar d'una altra manera. Sempre quan saludo parlo en català, sempre amb tothom que surto i tal. Mm. Doncs que a mi em diguin això, m'imagino lo sensibilitzats que estaven.
Doncs pues mira, ja t'explicaré una anècdota, que va d'anècdotes. Un dia aquí a la parada d'aquest hotel, aquest d'aquí a l'autopista, parem el meu germà i jo. Hi havia una noia a la barra. i el meu germà demana un cafè amb llet i jo un te. I la noia em diu, sí, un te i què més? Que no lo entiendo. ¿Puedo hablar en castellano? I el meu germà diu, quant temps fa que estàs aquí? Ho va entendre, diu, un any. Dic, pues així, un cafè amb llet, per favor. Clar, això es pot interpretar, que vols, que el meu germà és un bèstia, un de tot això, que no sé què. Una noia que està al darrere d'una barra i li demanen cafè, un cafè amb llet, cafè con leche, jo sembla que per tonto que siguis ho entens, no? Però, bueno, doncs mira, és una anècdota. El meu germà és un trogodita, que és un mal educat, un nacionalista...
No és el mateix.
O sigui, que anècdotes n'hi ha moltes.
Una política d'escola. No ens perdem,
no ens perdem amb anècdotes.
Tu tens anècdota? Tu tens anècdota?
No, no, no ho comparis.
Jo vull contestar la teva pregunta.
Estem parlant d'adoctrinament.
T'has fet una pregunta i de moment...
És una afirmació que arriba des de Madrid.
Sí, a veure, hi ha un... Això és com tots els temes, no ve d'avui, és llarg, no? O sigui, un moment determinat, el que es pacta, i es pacta d'una forma general entre el govern central i Generalitat, serà que l'educació, l'ensenyament serà en català, bàsicament. I llavors tots els que estem aquí i els que ens estan escoltant saben perfectament quin és el resultat últim. El resultat últim és que, efectivament, les classes, un percentatge més gran de les classes es fan en català i quan surts al pati tothom parla en castellà. Ja està. I quan vas pel carrer doncs passa més o menys el mateix. L'adoctrinament, si per adoctrinament entenem que els últims temps, el dia dels últims temps, diríem els últims 3 anys, aproximadament, hi ha hagut, per part de segons qui, una fixació en determinar aquestes diferències que es produeixen entre Catalunya i la resta d'Espanya, sobretot en el sentit de la llengua, per exemple. Jo diria que en un cas personal, però des del punt de vista estrictament de les instruccions que reben els mestres, la meva filla gran és mestra, i està aquí. I per tant, i he estat 20 anys al Costa Llobera de Barcelona i ara està aquí. Doncs, en absolut, ningú ha fet cap tipus d'advertiment, cap tipus de circular, cap tipus de dient que el que es tenia que fer és això. Altra cosa seria entrar en discussió quin és el tipus d'història que s'explica a Catalunya. Aquest seria un altre tema.
Sí, però el concepte que ara
però el concepte
era
que tu deies, el que deies té de dir, anem a adoctrinar aquests nens que són més maleables, són fàcils de poder estar, perquè tinguin odi a l'exterior, això és una cosa que realment ja supera tot el superable i que, a més, no respon a la realitat. L'altre dia llegia un que una persona que havia estat aquí, un estranger, un anglès, que deia que ell va venir aquí per poder, doncs, entre les coses, estudiar a la universitat i en castellà, i doncs va viure el català i també va aprendre el català. Diu, saben vostès quin el problema que he tingut jo a Barcelona? Que és que jo em dirigeixo amb algú en català i em contesta en castellà.
O en anglès, o amb tants d'altres idiomes que trobes a Barcelona.
Perdona, Lourdes, parlo d'aquest cas concret. Aquest cas concret, aquest senyor anglès, diu, el meu problema era que jo ja sabia català, em dirigia a una persona que també era catalana, li deia en català i ella em contestava sempre en castellà.
Fora de l'anècdota, Lourdes i...
Fora de l'anècdota, bueno, hi ha hagut, per exemple, aquests dies, i per la red ha estat ple, no?, d'escoles que fins i tot amb nens petits els hi han estat explicant, no?, de los malos que venen a pagar-nos a estes policies, no sé què, i això s'ha produït. Jo n'he rebut la tira, i concretament d'escoles concretes i gravades. I, de fet, crec que algunes famílies de guàrdies civils doncs han posat alguna queixa, alguna reclamació al Departament d'Ensenyament.
Llavors tu creus que hi ha adoctrinament perquè...
No, jo crec que que té a veure molt amb el tipus de professor, vale?
I els, o sigui, seus cadascú principis. Cadascú campa per on vol.
Jo, sí, però de totes maneres també... Aviam, en el Departament de la Generalitat, clar que hi ha unes pautes i clar que a l'hora de triar, trien i veuen, pues sí senyor, aleshores, bueno, ho volen d'aquesta manera, clar. Jo I també sempre he dit...
Fas com a Puigdemont, eh? No contestes.
Lluís, Lluís, deixa que està contestant la Lourdes.
Estic contestant perfectament.
Ara contestes
tu. I estic dient, a més, és que també ho tinc, i ho tinc per escrit, m'ho ha enviat, si voleu ho busco i ja us ho donaré, on te posaven, diem-li, quines eren les idees. Lògicament, ells volien, diem-li, imposar el català, i llavors les coses s'expliquen editorials que per llibres que ens han presentat d'història i que hi han hagut, diem-li, recursos dient això no és cert, això s'està, diem-li, adoctrinant, etc etc, veure-ho d'una determinada manera. Això no és res nou, no és que jo ho pensi, és el que hi ha hagut.
Lluís.
Bueno, no sé.
Cristóbal Colón era català.
Mira la bola.
És que no tu, sé.
Sí. Mira la bola.
Jo crec que, aviam, és anar fotent llenya al foc constantment amb tot. Jo crec, mira, és que ja quasi no m'importa res tot això. Madrid té els seus els plans ben fets. Aquests sí que tenen els plans. I fem el que fem, faran el que ells volen fer. Bombardejar Barcelona, com va dir aquell, cada 40 anys,
mira,
ara ja no es pot fer. Ara ja no es pot fer, però intentaran fer altres coses. Vull dir, és que jo saps què passa? Que jo he canviat en poc temps. He canviat perquè hi ha hagut coses que no les puc empassar. A por ellos, aquesta gent aplaudint, a les forces d'ocupació.
Jo aquesta
cosa no ho entenc. No, és que no ho puc entendre jo. Aquests goril·les, que goril·les em refereixo, homes forts, preparats, pagant a vells, és que totes aquestes històries jo no ho puc entendre. Jo crec que hi ha un plan des de Madrid ben clar que es farà. O sigui, sí, és igual, el que digui Puigdemont i el que no digui, el que faci i el que no faci, no crec que els importi gens. Ells tenen un plan per acollonir una altra vegada Catalunya. I ho seguiran fent, sí, és igual. I fixa't tu, es posen a dir que si aquí manipulen els nens, quan jo veig nens vestits de guàrdies civils, veig nens vestits de toreros, veig el més cutre que pot haver-hi, ho veig constantment a la Reig, que la red tampoc es pot fer de casa tot, perquè hi ha molta història, però ells tenen ben pensat el que faran i ho faran, independentment del que es faci aquí. Jo crec que ara, aquest moment, no més es pot fer una cosa i és tirar endavant.
Llavors, si ja ho tenen tot tan ben pensat i ho tiraran endavant, després de la resposta de Puigdemont, sí, s'acabarà aplicant el 155, que era l'amenaça?
Però el 155 ja està aplicat.
No, però...
Aplicaran
però,
més.
No, sí, àmpliament.
No, ho faran
perquè
per parts.
Perquè s'ha estat parlant d'educació. S'ha estat parlant de Mossos.
Tot això ho faran. Sí, és igual.
Sí, jo, a mi m'és difícil, tot i la bola de
vida... Ja està en verd encara, eh?
Ja està en verd encara,
sí, exacte.
M'és difícil perquè penso que, malauradament, les coses, i no només aquestes de la política, les coses en general, s'actua més visceralment que racionalment, sempre. I en la vida particular, personal, també passa. Després, una vegada el fet s'ha realitzat, un s'explica per què, no? O busca l'explicació. Però la realització, quan passa, passa i ja està. Jo tinc la sensació que aquesta carta de Puigdemont, evidentment, no és la resposta que esperava el govern Rajoy, això està claríssim, no ho és, no ho seria, si me l'envies a mi tampoc ho seria. No
vull... Està fent de gallec, no?, també, en Puigdemont?
Sí.
Una mica, sí. No se sap si va o bé.
Sí, o sigui, és aquest dir-li per què, i l'únic que està clar, és que sembla que està clar, és que està demanant, doncs, això, ser-ho en una taula. Ser-ho en una taula i fixar-se un plaç aquests dos mesos, com per un temps determinat, perquè es vagi a veure si hi ha possibilitats de fer alguna cosa o no. Penso que això ha arribat tard, perquè, com deia abans, en aquest moment en Rajoy, per la seva manera de funcionar habitual, que és una manera, ja ho sabem, de no dir, de no fer, de no expressar, de fer-ho per conducta d'altres persones i en un moment determinat, pam, doncs fotria el cop, doncs ja li està bé, ja li està bé. L'aplicació no del 155 d'una manera absoluta, tampoc ho tinc clar. perquè o sigui, hi havia també un problema de logística important per part del govern central. No ho tinc clar, perquè a més, mentre controlin els diners, ja ho tenen solucionat gairebé tot, que és el que està passant. No oblidem que avui, en aquest moment, a Madrid hi han 4 persones que passaran pel jutge.
Avui mateix...
El president de l'Unió Cultural, el president de la... de l'ANG, el senyor Trapero i la seva intendent. Aquestes 4 persones, si efectivament segueix aquest tipus de procés per sedició, poden anar a la presó, directament. Pot passar. El joc, en aquest moment, i dic el joc, em sap greu aplicar aquest adjectiu perquè de joc no en té res,
sí.
però que ho pateixen, el joc consisteix en fer com una espècie de balances i anar veient, de posar una cosa en una altra, què és el que aconseguim més si fem una cosa o si en fem una altra. Perquè la democràcia espanyola, i no l'espanyola, el joc sempre està que la justícia es compra. No aquí. Abans d'ahir vaig a una obra, que és la visita de la vella dama, de Durrem Mat, que es va fer al Teatre Auditori, una obra escrita l'any 56, 1956, i el personatge central, que és una senyora que va sortir del poble perquè la va emprenyar, no emprenyar, emprenyar, que estava emprenyada, i el que la va emprenyar va dir que
no
tenia res a veure. Quan torna, s'ha fet milionària i torna, i diu, vinc aquí, al final, diu, vinc aquí perquè es faci justícia. I llavors el jutge del poble li diu, senyor Chacassian, la justícia la complim i per tant no es preocupi que es farà justícia. Diu, no, vull que es faci la meva justícia. Diu, la seva justícia no es pot fer, només n'hi ha una. Diu, sí, diu, però es compra.
I va dir,
escolti'm, això no és veritat. Diu, jo li asseguro que tot es compra.
Lourdes.
No, de cap de les maneres puc acceptar que la justícia és un... profundament no ho accepto, el tema de la justícia. Mira, si no, el Partit Popular no tindria tanta gent encausada, com vosaltres dieu, no? Si es comprés.
N'hi ha d'anar a la presó?
Que no n'hi ha? El Bárcenas on està? Està al carrer?
El Bárcenas està al carrer.
Està al carrer?
Home, i tant, que està al carrer.
Està al carrer, sí.
Està millor que tu i que jo.
A l'altre senyor dels bigotes.
Home, aquest
no. Home, aquest no. I quant temps ha passat prèviament a la presó
sense estar... Un d'Argarín està a la presó?
No, aquest no.
M'imagino que no, però crec que està recurrent.
El senyor Rato està a la presó?
El temps de la justícia són lents.
És llarg.
Sí, però acaba. Jo hi crec. Bueno, i el senyor Millet, no? Podríem parlar?
I el senyor Pujol,
jo no estic dient només uns, estic
jo
dient la justícia. Escolta, jo també hi confio en la justícia, però ho relativitzo. És que vull dir això?
Sí, però no puc dir, està comprada. Jo crec en la justícia perquè, a més, hi ha tot un procediment, Lourdes, hi ha molts passos,
Lourdes.
I sé que en algun lloc, si hi ha algun interès, s'atura.
Tu acabes de dir, hi ha molts passos, clar. I si hi ha algun interès, s'atura. Per tant, vol dir que no és justa. Punt número 1. Punt número 2.
No, només amb el temps que està, ja no és justa.
Punt número 2.
Però confio, és l'única.
De la mateixa forma que dius que hi ha això que es para, hi ha uns que corren molt. És a dir, hi ha un cas determinat que es fa la petició i al cap de 2 dies ja està en marxa. I en canvi, un altre tema que fa 10 anys encara no està en marxa.
Depèn
dels interessos.
En el moment que estarà de Catalunya,
depèn dels interessos.
Un cop d'estat, doncs clar, no és el mateix.
Un cop d'estat?
Lourdes. Sí, és un cop d'estat.
Lourdes, el 155...
Jo crec que alguna cosa del 155 s'instrumentalitzarà, i tal com ja vaig dir en el seu origen, això, ara amb unes eleccions. No hi ha cap altra sortida. Això ho vam dir. També vam dir en el seu moment que aquí a mi m'agradaria que s'agafés i es recuperés el que de vegades diuen determinades persones que després, jo recordo, vaig dir, ningú país d'Europa acceptarà una cessió de Catalunya, perquè si no, d'Espanya, perquè si no, Itàlia tindria el mateix problema, França tindria el mateix problema i tots tindrien el mateix problema. I llavors, per gestionar un conjunt, no poden haver-hi 64 països allà per decidir coses. Mira on funciona, si no, la ONU, que no funciona.
Bueno, a Europa no li interessa, això està clar.
A Europa no li interessa.
No.
Lluís?
No, jo volia parlar de la fe. De la fe que hi ha gent que té. És que està molt bé tindre fe. Mira, jo he patit, bueno, jo he patit la polio i anava amb la meva mare, a la professora de la Verge de Fàtima, i la meva mare anava de genolls i ens agenollàvem i traiem el ciri i tot això. Si la fe és molt maca, ara, podria, no sé, podria, si hagués trobat un especialista en polio aquell moment, podríem ja solucionar més. O sigui, jo em refereixo que la fe, tu pots tenir la fe amb el que vulguis, però no sempre la teva fe va acompanyada d'una veritat.
Ja? Queden, pocs minuts.
No, jo sí. Si em permets, només per continuar amb aquest punt que apuntava la Lourdes del suport europeu o suport extern. Tinc coses escrites de fa molts anys, quan va començar a moure això, parlo del procés del 2010, aproximadament, com va ser l'última retallada que es va fer i tal, que dèiem aquell moment, ja dèiem aquell moment que l'única solució, no solució, però l'únic camí per produir-se una possibilitat de diàleg vindria imposada des de fora. I parlava dels 5 països que tenen el veto a la ONU. La ONU, com abans algú comentava com funciona la ONU, que la ONU són 189 països, si m'equivoco, però de fet els que manen són 5. Perquè si aquests 5 n'hi ha un que posa el veto, doncs allò no avança, no? Llavors, jo comentava, si algun d'aquests països, o 5 d'aquests països més, doncs algú d'europea, diuen, seieu i parleu, això tirarà endavant. Si no és així, no tirarà endavant mai. Perquè torno a repetir el mateix que diu moltes vegades, també ja em faig pesat, però és que sóc vell. I és que si d'una família se'n vol anar un que porta el 25% dels ingressos, els altres parents no el deixen marxar. Mai. Mai el deixen marxar.
Però potser no és per amor, és per interès, com deia el xiste.
Exactament.
Molt bé, doncs mentre tot això passa en aquesta relació tibant entre Catalunya i el govern de Madrid, entre els dos governs, Generalitat i el govern de l'Estat espanyol, Galícia estan passant per un tràngol realment d'escàndol. Més de 150 incendis amb víctimes ja mortals.
Tocant a Vigo,
Tocant a Vigo, envoltant a Vigo.
Sí, sí.
Perquè això ha acabat encerclant aquesta ciutat.
Induïts, molts d'ells,
Provocats.
Tot està provocat.
La majoria.
I no pot ser una altra cosa, perquè crec que alhora s'encenien no sé quants focus, no sé com es diuen, no?
Sí, sí.
I clar, això no és una cosa aleatòria, perquè no sé, cau un cable de la llum o ha caigut un llamp o aquestes coses, sinó que ha sigut voluntariós. Fixeu-vos, ara és fora el que diré, però ahir quan sentia això i com veia com la gent d'algunes zones de Vigo havia de marxar, jo pensava, si és que hi ha un sol responsable, jo aquest, tot el pes de la llei aniria a l'extrem màxim. Fins i tot em plantejava, jo no sé si hi ha penes de mort per aquests casos.
Bueno, morts n'hi ha. Després la pena...
És que és
la pena...
això, és que és això, vull dir, de les seves accions...
Sí, sí.
Pot provocar la mort de molta gent i espera que en alguna aldea o així no quedin gent atrapada.
I això continuï. A veure què passa.
Ha canviat el color,
Ha canviat el color, ja no està verd. Gràcies, fins dilluns, bona setmana.
Sí, adéu.
Adéu-siau. Adéu.